i Andorra.
Estàs informat.
25N creixen un 21% les denúncies per violència masclista vinculades amb la revelació de secrets i un 15% amb agressions sexuals. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i coincidint amb aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la Policia Autonòmica, els Mossos d'Esquadra, han explicat que a dia d'avui s'estan instaurint 14.455 denúncies per violència de gènere i que a finals d'any preveuen arribar fins a les 17.124. Les denúncies per violència masclista, que han augmentat respecte al mateix període de l'any anterior, l'any passat, són concretament 4: descobriment i revelació de secrets, molt a veure amb la violència digital, agressió sexual sense violència o intimidació, trencament de condemna i també l'impagament de pensions. Els Mossos alerten especialment, com deia fa uns instants, del augment dels casos de violència digital. I quins altres més, Mar Puerto?
Sí, per tipologies, les més habituals estan vinculades amb maltractament en l'àmbit de la llar, amenaces a la víctima, trencaments de condemna o violència física o psíquica en l'àmbit familiar. A més, les ordres de protecció s'han reduït un 3,6% amb 9.929. La sergenta Andrea García, cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a Víctimes, avisa que el delicte de descobriment i revelació de secrets en l'àmbit de la violència masclista ha augmentat i que ho seguirà fent.
El delicte de descobriment i revelació de secrets ha augmentat un 21% aquest any i seguirà augmentat, com molts altres delictes, perquè pensem que la violència masclista digital està augmentant. Està cobrant força en aquells altres fets delictius que es donaven de forma molt habitual en la vida ordinària. Les amenaces tenen més gravetat, potser, o més vida, no?, en el món digital, perquè es perpetuen i les conseqüències a nivell psicològic per la pròpia víctima són més duraderes. I al final l'objectiu de l'agressor és perpetuar aquest control.
La franja d'edat més victimitzada en aquest àmbit és la de 26 a 35 anys, que ja representa un 36,2% del total.
I els que també tenen a dir molt sobre aquesta qüestió són els advocats del torn d'ofici. Avui han parlat i han dit que han vist incrementant un 10% més de casos que l'any passat i han arribat fins als quasi bé 11.000 assistències a dones per casos de violència masclista. La gran majoria dels casos, han explicat els advocats del torn d'ofici, són víctimes de violència exercida per parelles i, atenció, per exparelles. Els ha escoltat totes les explicacions l'Adri Suárez.
Les xifres inclouen un creixement del 8,38% en casos de violència de gènere i del 16,25% en casos de violència masclista. Són dades que explicava la responsable del torn d'ofici del Col·legi d'Advocats, Cristina Capuz.
Que sapigueu que 8.445 corresponen a violència de gènere. Si fem aquest càlcul de quin seria el tant per cent de l'augment, això suposa un 8,38% més respecte al mateix període de l'any anterior. I la resta són 2.454 actuacions que són les relatives a violència masclista.
La degana del Col·legi d'Advocats, Cristina Vallejo, reclama més recursos econòmics i humans, ja que només 5 advocats de guàrdia atenen entre 33 i 36 víctimes cada dia. També referma el seu compromís amb el pacte d'estat renovat i amb la necessitat d'especialitzar circuits judicials perquè les dones rebin una protecció més eficient.
És molt important l'especialització, molt important aquest nou paradigma de la justícia que preveu seccions especialitzades i, per tant, per la part del col·legi, ara tractarem la formació, però per la part de la justícia, recursos, perquè això no es quedi només en el paper de la llei.
El col·legi ha posat en valor el treball de la Comissió de Dones Advocades. Amb més de 41 anys de trajectòria, i ha reivindicat la formació especialitzada i la visibilitat de les dones dins la professió, reiterant que la igualtat i la prevenció són eixos centrals del seu pla d'acció.
Gràcies, Adri. 6 minuts, 2:45, àrea de serveis. Aquesta setmana acabarà portant una mica de tot, pel que fa referència al temps, als baixos de temperatura, neu, ruixats, vent i també mala mar. Avui, per exemple, toquen ventades fortes, sobretot a les comarques del sud de Catalunya, Terres de l'Ebre i a l'Empordà, els dos Empordàs. Neu també de cara a la cara nord del Pirineu i algun ruixat a les comarques de Girona. Aquest migdia les termòmetres han baixat a tot arreu i ho fan entre 2 i 4 graus respecte als d'ahir, màximes que es mouran entre els 13 i els 18 graus. De cara demà, els termòmetres continuen baixant i també s'espera ventades als dos extrems de Catalunya. Doncs ara és el moment de conèixer com està la xarxa viària. Avui amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, no tenim moltes complicacions de trànsit. En general, a la xarxa viària sí que podem observar força lentitud a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud, i també l'autopista P7 en aquesta zona, la zona sobretot de Montmeló, també en sentit Tarragona, amb trànsit intens a diferents punts de la ronda litoral, però de moment, com dèiem, en general, sense massa dificultats. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I en un dia com el d'avui, 25N, volem posar en valor també com la presència femenina dins el sector de la construcció continua creixent i consolidant-se, tal com reflecteixen, per exemple, les dades de l'any 2024. Amb més de 160.000 dones afiliades, el sector ha assolit el percentatge més alt de professionals femenines de l'última dècada. Tot i que la majoria de dones encara es concentren en tasques administratives o tècniques, la seva presència a peu d'obra esdevé un dels principals reptes de futur. Actualment, només el 6,2% de les professionals del sector desenvolupen ocupacions directament vinculades a les obres, una xifra reduïda però significativa en un àmbit tradicionalment masculinitzat. Malgrat aquesta baixa representació, les dones que accedeixen a les obres ho fan amb un perfil altament qualificat i amb una estabilitat laboral força elevada, fet que contribueix a transformar progressivament la cultura d'aquest sector, el sector de la construcció. La Yolanda Canales posa nom i cognom a tot aquest canvi. Marta Cabanillas és arquitecta i impulsora de la plataforma Construïm Juntes.
De fet, la manca de dones en el sector de la construcció i els obstacles que encara troben quan intenten accedir han portat a la Marta Cabanillas a crear aquesta associació, una associació sense ànim de lucre, que vol visibilitzar i donar suport a les dones del sector. Ella ens ha explicat d'on i com sorgeix la iniciativa.
Ja surt que quan portava uns anys ja treballant en la construcció, vaig decidir crear perfils de xarxes socials explicant una mica el meu dia a dia com a cap d'obra. I gravava vídeos a l'obra i llavors els explicava amb la meva veu en off. I va tenir una rebuda molt masclista. I els primers vídeos tenia molts missatges del nivell tu que has de fer anar a la cuina, com es nota que el jefe és el teu pare, o com es nota que no fa res més que jugar amb el mòbil.
Una realitat que no es veu només a les xarxes socials, sinó que s'ho troba ella als mateixos espais de treball, si bé és cert que ara una mica menys. Cabanillas recorda situacions de menyspreu professional a peu d'obra i també en reunions d'equip. Ens posava algun exemple.
I ara ja no tant, sembla que ha evolucionat una mica la cosa, però recordo que al principi, quan vaig començar, tenia 25 anys, hi havia alguna obra on m'havien ningunejat clarament, en plan, on està el jefe? No, la cap d'obra sóc jo. Ah, doncs jo vull parlar amb un home. Ja, bueno, però no hi ha cap home. Bueno, pues me'n vaig i ja vindré un altre dia que n'hi hagi algun, o ja trucaré a l'oficina per parlar amb algun. Això, directament a peu d'obra.
Segons les dades del baròmetre de la Fundació Laboral, les dones representen només l'11,4% del sector i en la meitat dels casos ocupen tasques administratives. I la plataforma Construint Juntes diu que Cabanillas vol canviar aquesta realitat incorporant dones a tots els oficis relacionats amb la construcció.
Tenim fusteres, soldadores, alguna paleta, pintores, i la idea és aquesta, que tots aquests subgrups dins del sector de la construcció tinguin també un percentatge de dones cada cop més important, perquè són feines que al final podem ocupar les dones i ho hem d'ocupar, perquè al final el 50% del talent som nosaltres.
Cabanillas creu que calen referents i també que les condicions materials s'adaptin a les dones. De tot plegat en parla en un llibre que acaba de publicar, Construïm, una guia pràctica basada en la seva experiència personal per ajudar les persones, i especialment les dones, que s'incorporen per primera vegada al sector i que tenen molts dubtes i moltes preguntes.
Doncs ja ho estem explicant avui, que el de la construcció continua sent un dels sectors que es resisteix més a la plena incorporació de la dona. En els darrers anys, però, ha anat creixent de manera significativa la presència de les dones en aquest sector. Està costant, però s'està a poc aconseguint. I qui fa una feina interessant en aquest sector, en aquest tema, és la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya. Volem parlar d'aquesta qüestió amb la senyora Lucía López Alé, que és la gerent d'aquesta fundació. Lucía, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, no fa pas gaire, heu fet un estudi sobre aquesta qüestió, la presència de les dones en el sector de la construcció. Quines són les principals conclusions d'aquest informe interessant i extens que vau elaborar, Lucía?
Bueno, majoritàriament, com a conclusió, és que les dones sí que comencen a arribar al sector de la construcció. Sempre ha estat. Mm-hmm. Efectivament, per el perfil de la dona, cada vegada és més freqüent trobar-les i en diferents formacions. Si fa uns anys, aproximadament, el perfil de la dona estava vora del 3%, tenia uns perfils formatius molt elevats, com puguin ser arquitectes, delineant, etcètera, etcètera. El perfil de la dona, ara que en tenim, ja està molt més ampliat, ja està entrant en obra i tenen altres professions i oficis en una quantitat més significativa. Ara ja podem parlar que més de l'11% de les dones que estan ocupades i formades amb nosaltres estarien dintre del sector de la construcció. Per tant, el perfil professional d'aquesta dona ocupada té al voltant de 44,6 anys majoritàriament, serien amb estudis superiors en un 62% i de nacionalitat espanyola. Tot i que el percentatge de persones ocupades estrangeres van créixer respecte a l'any anterior un 1%, i dels països d'origen estaria entre Romania, Ucrània, Venezuela, i són països de procedències que aglutinen ja la meitat de les afiliades.
Si parlem de dades, Lucía, quines dades específiques destaquen en el cas de Catalunya pel que fa a la presència femenina dins d'aquest sector de la construcció i sobretot l'evolució que hi ha hagut en els últims anys? Que és el que m'agradaria que destaquessis, Lucía.
Bé, aquí a Catalunya, segons l'informe de l'Observatori, en el qual ens estem centrant, les dones ocupades a Catalunya són actualment 19.433, un 14,9 del total de tot l'Estat. D'aquestes, el 8,2% dels afiliats de Catalunya són dones que estan ocupades al sector de la construcció, la qual cosa doncs, vol dir que més de 10.800 dones s'han format a nosaltres aquí durant l'any 2024 i a nivell global de tot l'Estat espanyol, i 1.090 ho han fet exclusivament amb nosaltres aquí a Catalunya.
Sí, sí. Però tot i això, tot i la feina que esteu fent, suposo que encara hi ha obstacles que continueu detectant perquè les dones puguin accedir doncs, a oficis d'obra i perfils poder més tècnics, no? Existeixen encara aquests obstacles, aquestes barreres?
Sí que existeixen. Majoritàriament ens hem adonat que un dels principals podria ser que les dones no tenen la sensació de que el nostre sector s'hagi modificat molt. Encara ens continuen pensant que som una cosa farragosa, complicada, pesada, fins i tot bruta, i el sector de la construcció està molt innovat, molt tecnificat i ha evolucionat i molt. Però tot i així, quan som capaços d'apropar-nos a les dones i explicar com ho som ara, doncs comencen a trobar que tenen una possibilitat certa de consideració del sector per una ocupació. Però, com deies, efectivament hi ha estereotips de gènere que estan profundament arrelats i que continuen estan associant a la construcció un entorn molt més masculí. Podríem parlar que n'hi ha referents, manca de referents femenins visibles i en determinats perfils, sobretot tècnics i d'obra. Desconeixen les oportunitats de la diversibilitat d'errors que tenim en el sector i especialment entre els joves i, bueno, per una altra manera, la infrarrepresentació històrica que s'ha tingut de moltes dones que perceben la construcció com un entorn que és molt poc inclusiu i també una percepció pròpia de les dones cap a les competències tècniques, tot i que les dades demostren que cada vegada s'aconsegueixen més resultats formatius d'inserció igual o superior als homes.
M'agradaria que ens expliquessis també des de la Fundació Laboral a quin tipus de programes o iniciatives esteu impulsant per fomentar doncs, això, la incorporació de les dones al sector de la construcció, dones especialment que a vegades estan incloses dins d'això que es diu la vulnerabilitat, Lucía, aviam.
Sí, és correcte. L'aproximació cap a les dones i sobretot al perfil vulnerable és un tema que estem potenciant i molt, perquè també el retorn que estem tenint és molt favorable des del punt de vista de la seva inserció e incorporació al món laboral del sector, però de la pròpia devolució de les persones perquè no tenien en la seva ment la possibilitat d'obtenir una possibilitat certa de treball, molt menys en el nostre sector. Per tant, estem treballant i molt projectes d'orientació i acompanyament sociolaboral amb itineraris personalitzats i accions de motivacions per donar a conèixer aquestes oportunitats. Sí. Oferim formació professionalitzadora que està subvencionada, bàsicament a dones que són desocupades amb baixa qualificació i en continguts pràctics de certificació oficial, és a dir, són certificació i titulació oficial per exercir dintre del sector de la construcció. Tenim també sensibilització en centres educatius i entorns comunitaris per trencar els estereotips i mostrar experiències reals del sector a les dones. Estem promovent i molt la seguretat i la salut laboral respecte al gènere i millorant l'ergonomia i l'adaptació dels equips per la seva protecció. I l'objectiu seria crear itineraris formatius i laborals estables que obren les portes a ocupacions qualificades dintre del sector de l'ocupació i de la construcció.
Molt bé. Lucía, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i moltíssima sort i enhorabona per la feina que feu,
Gràcies, molt amable. Gràcies.
Doncs un dia com el d'avui sempre hi ha notes discordants i la d'aquest 25N l'han protagonitzat els grups d'esquerres a l'Ajuntament de l'Hospitalet i és que han votat en contra de retre homenatge a les dues noies agents en pràctiques de la Policia Nacional que fa ja fa uns quants anys, 21 anys concretament, van ser violades i assassinades per un reclus durant un permís penitenciari a la ciutat de l'Hospitalet. Yolanda Canales, quina proposta d'homenatge han tirat pel terra aquests grups d'esquerres de l'Hospitalet?
Doncs que un passeig peatonal situat al costat de l'antiga vivenda de les dues agents passés a dir-se Passeig de la Sílvia i de l'Aurora, que es col·loqués una placa commemorativa i que se celebrés un acte públic d'homenatge. És el que es demanava la moció presentada pel Partit Popular i que han rebutjat PSC, Esquerra i Comuns, amb l'argument de que no volen personalitzar, sinó que volen retre un homenatge a totes les víctimes de violència masclista de la ciutat. Per això, des del consistori, s'ha proposat crear una mena d'espai institucional i de record. Una posició que la presidenta del grup municipal del Partit Popular, Sònia Esplugas, considera miserable.
Una actitud miserable que responde solo al sectarismo más extremo, que solo reconoce a las víctimas en función de sus intereses políticos. La negativa de ayer demuestra la hipocresía de la izquierda porque las mismas mujeres que ayer votaron en contra, hoy, 25 de noviembre, volverán a situarse tras la pancarta reclamando unidad ante la violencia de género.
De fet, Esplugas ha recordat que si la idea és homenatjar les víctimes de la violència masclista, un homenatge al que s'adhereixen, això no passa en altres àmbits. I ha recordat que a l'Hospitalet hi ha un monument de record a Ernest Lluch, l'exministre assassinat per ETA, però no n'hi ha cap que homenatgi a totes les víctimes de la violència terrorista.
Doncs ja arriba el moment de fer una petita pausa per publicitat i després radiografiarem la situació dels metges catalans de la privada. Què volen? Doncs mira, més transparència i millor retribucions per part de les empreses asseguradores. 3 minuts de recomanacions i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si compras en nuestra web y app con cualquier medio de pago y en tienda con la tarjeta El Corte Inglés o app. Además, 15% de regalo para próximas compras. Solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. El próximo 26 de noviembre, Herrera en COPE desde Villarrobledo, Albacete, el pueblo con el viñedo más extenso de España dentro del gran viñedo del mundo, la denominación de origen La Mancha. Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha. Vinos de color y sabor universal.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya calcula que uns 15.300 professionals fan algun tipus d'activitat privada al 32% del total de col·legiats menors de 75 anys. L'enquesta als professionals del sector reclama, entre altres coses, ajuda al Departament de Salut per negociar amb les asseguradores millores retributives o altres aspectes, com per exemple limitar les posades de quotes a persones grans. Joan Carles Reiteri és secretari de la secció d'assegurances del Col·legi de Metges.
I malauradament tampoc a nivell polític, o sigui, a nivell del govern, doncs no ens han vist recolzats. Sí que ens han donat molt bones paraules, però mai s'han posat a dir, bueno, doncs fem una mesa i parlem dels problemes reals de la medicina privada, que al fi i al cap és el 30% de la despesa que, si pleguen, doncs s'ensorra el sistema sanitari nostre, no?
I des de la mateixa secció d'assegurances del col·legi, el seu president, Pere Torner, alerta sobre les pòlisses de baix cost, que n'hi ha moltes.
Molt important la denúncia de les pòlisses de baix cost. Avui miràvem aquest matí, per curiositat, miràvem a veure quina oferta tenim. Doncs ens ha sortit que per 19 euros mensuals un es pot fer una pòlissa d'assegurança mèdica, i us puc assegurar que és un engany. És a dir, s'han de mirar molt bé les cobertures, perquè per 19 euros al mes és impossible assegurar la salut de ningú.
El nombre de persones amb assegurança de salut creix respecte als anys anteriors a la pandèmia i ara se situa ja en el 34%. Ja que parlem de salut, per a milers de persones amb Parkinson o dolor neuropàtric, que és el provocat per una lesió o alteració del sistema nerviós, l'esperança té un nou nom des d'ara, Sant Pau. L'Hospital Barceloní és el primer d'Espanya que pot tractar aquests trastorns amb ultrasons d'alta precisió i completament sense incisions. Aquest equip elimina el tremolor de manera immediata i amb una precisió mil·limètrica en una sola sessió ambulatòria entre 2 i 4 hores. A Espanya es calcula que la sofreixen, això del Parkinson, unes 200.000 persones, amb un increment d'uns 10.000 diagnòstics a l'any, segons els càlculs de la Societat Espanyola de Neurologia, que apunta l'envelliment de la població com a responsable d'aquesta tendència a l'alça en un dels estats, com és el nostre, Espanya, amb més esperança de vida. És per això que aquest avenç de l'Hospital de Sant Pau pren una especial importància, com ha explicat Herrera en COPE Catalunya i Andorra, la Lula, que ja ha estat una de les primeres pacients i que ha parlat amb el Ricard Álvarez.
Amb 68 anys va veure com la seva qualitat de vida es deteriorava ràpidament fins al punt de preveure una dependència imminent.
Pero los 4 últimos años se me había incrementado muchísimo, hasta el punto pues que yo era incapaz de tomarme un café, si no era con una cañita, un vaso de agua, lo que fuera. No podía, porque me temblaban las dos manos muchísimo. Y además, como se iba en aumento,
sí.
En mi caso, iba en aumento, y yo notaba que en muy poco tiempo tendría que ser dependiente. Ir a rellenar un documento, un papel, no podía. Jo no podia escriure.
La desesperació de no poder realitzar tasques quotidianes tan bàsiques com escriure o veure era constant, afegint-hi una càrrega emocional molt pesada.
La vida se te complica y cuando piensas en que puedes depender de los demás, a mí esto me angustiaba muchísimo.
Aquesta realitat es va transformar gràcies a l'aplicació d'una tècnica innovadora, els ultrasons focalitzats d'alta intensitat, un procediment mínimament invasiu que crema amb precisió l'àrea del cervell responsable del tremolor sense necessitat de cirurgia oberta. Aquest tractament, que es fa en una sola sessió d'unes 2 hores i mitja, va tenir un efecte instantani en la Lula.
Fue en la misma cama de la resonancia. Ellos me introducían la resonancia, hacían el disparo de los ultrasonidos, me volvían a sacar y me hacían hacer los mismos dibujos y cosas que me hacían, que me hicieron antes de la intervención, hasta que ya al final salí y mi mano estava com la tuya, sin nada de temblar.
Aquesta ràpida millora ha canviat totalment la seva vida, eliminant la por, la dependència i restaurant accions tan senzilles com agafar una tassa.
Ahora sí me encuentro a alguien, algún amigo, no tengo que decirlo, me lo acabo de tomar. Mira, ya quedaremos. Yo sentía vergüenza porque se derramaba, me manchaba. Yeah. No me llegava la taza a la boca.
Amb aquesta tècnica, la dreta de la Lula Olmedo està ara perfecta, una autèntica meravella que li ha retornat la normalitat i que obre la porta de l'esperança a moltes altres persones.
Doncs seguim parlant de les tremolors, del Parkinson. Volem fer-ho amb un doctor que coneix molt bé la qüestió, és el doctor Ignacio Aracil, que és neurólogo de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Aracil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, cuenta a nuestros oyentes qué cambio supone para los pacientes estos temblores con este equipo y esta técnica comparado con los tratamientos, digamos, más clásicos como la medicación o la cirugía. ¿Qué ventajas hay? ¿Qué cambio se supone esto?
Pues bueno, en un centro como el nuestro, que lleva haciendo, como decías, terapias de neuromodulación, cirugía, por ejemplo, para los temblores graves, sea temblor esencial o el Parkinson, uh-huh. Esto supone un cambio importante porque, bueno, disminuye la invasividad y la agresividad, es decir, la técnica con ultrasonidos focalizados permite hacer una lesión muy pequeñita en una zona del cerebro que no está funcionando bien en los pacientes que tienen este tipo de temblores. Y con esta pequeña lesión que hacemos, sin abrir el cráneo, que es la novedad más importante de esta técnica, conseguimos controlar los temblores que tienen estos pacientes de una forma, pues como decía, mínimamente invasiva y que en muchos casos permite que el paciente se pueda ir de alta en el mismo día o al día siguiente.
Y en un espacio de tiempo muy corto, ¿verdad? También, ¿no? ¿Desaparecen estos temblores?
Sí, el tratamiento... ¿Qué franja de tiempo?
Sí, aproximadamente.
Pues normalmente el paciente, bueno, pues entra en la resonancia magnética, que es donde se hace esta técnica, y normalmente en el plazo de entre una hora y dos horas, que es lo que estamos tardando en los procedimientos que hemos realizado hasta ahora, el paciente normalmente está prácticamente libre de temblor o con una reducción muy importante del mismo.
Esto es fantástico, doctor, esto es fantástico y maravilloso. ¿El procedimiento se hace con el paciente despierto? ¿Se puede interactuar con el equipo médico? ¿Cómo funciona?
Sí, de hecho es fundamental que el paciente esté despierto, es una de las características fundamentales y de hecho es el trabajo que hacemos un poco la parte de neurología. Este es un equipo grande en el que hay neurocirujanos, radiólogos, etcétera, y nosotros precisamente nos encargamos de eso, de monitorizar cuál es el estado del paciente, porque bueno, la técnica lo que trae es una lesión por calentamiento, entonces nosotros vamos calentando poco a poco la zona diana del cerebro, primero de forma reversible, y cuando es de forma reversible ya podemos ver cómo disminuye el temblor cuando todavía no hay una lesión hecha. Entonces esto nos permite controlar en tiempo real que el temblor del paciente va disminuyendo y que finalmente pues se quita, como decíamos, y además nos permite ver si hay algún problema, alguna molestia, algún disconfort o algún efecto secundario y corregirlo para que esto no suceda con la lesión, con el tratamiento definitivo.
O sea que esto ayuda a ajustar también el tratamiento en tiempo real y asegurar que sea mucho más efectivo, ¿no? Me imagino.
Esa es la idea.
Fantástico. ¿Qué perfiles de pacientes son los que se pueden beneficiar de esta nueva técnica, doctor Aracil?
Claro, nosotros ahora mismo la aprobación europea para este tipo de técnicas recoge fundamentalmente dos patologías, ¿no? Por un lado, el temblor esencial y por otro lado, el temblor asociado a la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Entonces, bueno, pues los primeros pacientes son pacientes de edades muy diversas. Hemos tratado pacientes de 30 y pocos años y hemos tratado pacientes de 80 y muchos, con lo cual el rango es amplio.
Es muy amplio.
Y en cuanto a la enfermedad de Parkinson, normalmente pues son pacientes un poco más mayores, pero que también oscilan entre los 40, 50 y los 70, 70 y algo años de edad.
¿Y cómo es posible que el temblor desaparezca de manera tan inmediata y durante el mismo procedimiento? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, una de las cosas más interesantes del cerebro es que realmente no entendemos completamente cómo funciona, ¿no? Sigue siendo
un gran desconocido, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que sí que sabemos, tradicionalmente cuando hablábamos de cirugía siempre hablábamos de dianas, ¿no? O sea, hay zonas dentro del cerebro que se encargan de hacer cosas. Esto es un paradigma que estamos cambiando cada vez más para entender el cerebro más como un circuito, es decir, como un conjunto de sistemas que disfuncionan, que no están funcionando bien, ¿no? Entonces, en los pacientes con temblor hay un circuito que oscila de forma anómala Y al hacer esta pequeña lesión, lo que hacemos es recalibrar el circuito y devolverlo a unos parámetros más normales. Y este es un poco el fundamento, diríamos, de por qué al lesionar una parte pequeñita del cerebro, que parecería contraintuitivo, podemos devolver la función normal al movimiento.
Claro. O sea que esta tecnología actúa con gran precisión, ¿no?, para garantizar que los ultrasonidos lleguen donde tienen que llegar milimétricamente, me imagino, ¿no?
Okay. Exacto, sí, la precisión es milimétrica o submilimétrica, claro, gracias a que se guía por resonancia magnética.
Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué perspectivas de futuro abre esta tecnología, doctor Aracil?
Bueno, las perspectivas son muy amplias, no podemos decir ilimitadas, pero sí que son muy amplias, porque la aplicación a otros tipos de patologías, no ya solo de trastornos del movimiento, sino pues de otro tipo dentro de la neurología, y fuera de esta, pues psiquiátricas, por ejemplo, en dolor. También son parte del futuro inmediato y abren la posibilidad del tratamiento no invasivo de muchas patologías que ahora mismo o requieren una cirugía o no tienen tratamiento.
¿Hasta qué punto este equipo de ultrasonidos puede mejorar otros síntomas del Parkinson? Por ejemplo, yo qué sé, la lentitud o la rigidez. ¿Eso también puede ayudar?
Sí. Hay varios estudios, de hecho, algunos de ellos hechos en España por un compañero que también trabaja con nosotros en el hospital, que demuestran que el temblor mejora, por supuesto, pero si utilizamos la diana clásica que se utiliza en la estimulación cerebral profunda, que es el estándar de tratamiento en la enfermedad de Parkinson, podemos conseguir mejorar también la lentitud o bradicinesia que llamamos y la rigidez asociada al Parkinson, si bien de momento los tratamientos para la enfermedad de Parkinson se hacen solamente de un lado. Entonces, interesan sobre todo a personas que tienen síntomas muy asimétricos, es decir, mucho temblor o rigidez o lentitud predominante de un lado, porque de momento el tratamiento solo se puede hacer en uno de los lados del cuerpo.
Bueno, de todas maneras es un avance importantísimo y una gran noticia la que nos ha explicado el doctor Ignacio Laciel, neurólogo del Hospital de San Pablo, con esta nueva técnica de ultrasonidos para eliminar estos temblores que provoca el Parkinson. Doctor Aracil, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Doncs enhorabona a tot l'equip mèdic de l'Hospital de Sant Pau per aquest nou avenç en la lluita contra el Parkinson amb aquesta nova tècnica a base d'ultrasons. Nosaltres ara seguim amb d'altres qüestions, com per exemple que els retards crònics al servei de Rodalies estan obligant a moltes empreses catalanes a oferir molt més teletreball. Així ho recull un estudi que han elaborat la Universitat Oberta de Catalunya i la patronal PIMEC, que van analitzar més de 2 milions de vacants entre l'any 2018 i 2024. Júlia Català.
Doncs sí, el treball remot va assolir el seu pic el 2022, coincidint amb els efectes de la pandèmia. Des d'aleshores és la modalitat híbrida la que ha anat creixent. Ha passat de representar el 0,33% dins el teletreball el 2020 al 4,10% el 2024. Els perfils TIC, desenvolupadors de programari web i multimèdia i enginyers de telecomunicacions lideren les ofertes amb teletreball i Barcelona en concentra la major part, un 92%. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha vinculat aquest lideratge de Barcelona a més pel teixit empresarial per les dificultats de mobilitat.
Els dèficits en mobilitat col·lectiva que tenim afavoreixen que hi hagi una major demanda per part de les persones treballadores de tenir dies de teletreball, perquè lògicament això afavoreix el seu benestar. No és el mateix estalviar-te l'atenció d'una cinquena part, de les tensions que tens al llarg d'una setmana quan t'has de desplaçar al teu lloc de treball, no?
Ginesta lamenta, però, que el teletreball híbrid no ha progressat tant com esperaven. Explica que les petites empreses no tenen les mateixes possibilitats que les grans per implementar el teletreball i critica la rigidesa de la regulació. Per això reclama flexibilitat i corresponsabilitat entre empreses i treballadors.
Les possibilitats que pot tenir una empresa gran no són les mateixes que una petita, i si s'imposen els criteris de la gran a la negociació col·lectiva, s'acaben construint paràmetres rígids que fan que les petites empreses tinguin més dificultats per accedir en aquest sistema, no? Per tant, demanem aquest doble registre de flexibilitat.
En definitiva, el teletreball híbrid creix a Catalunya, però cal més flexibilitat perquè tant grans com petites empreses puguin aprofitar-lo.
Gràcies, Júlia. S'atansa al final d'any i també comencen a arribar ja els increments d'algunes tarifes dels serveis. Per exemple, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat les tarifes d'aigua potable per a 2026, les quals tenen un increment mitjà del 2,9% als 23 municipis abastits per aigües de Barcelona. L'actualització rau en el fet que han pujat també les tarifes que les empreses subministradores paguen a Aigües del Ter Llobregat, que és qui gestiona l'aigua en alta. Aquest increment, explica l'AMB, és d'una mitjana del 7%. També influeix que s'ha incrementat en 500.000 euros el fons d'inversió per fer obres derivades de la sequera. En termes absoluts, l'AMB calcula que cada rebut pujarà uns 40 euros al mes, uns 40 cèntims d'euro al mes, i ressalta que veureu ajudes per les 70.000 famílies acollides dins del que s'anomena tarifa social. I també de cara a aquestes pròximes dates, Protecció Civil fa una crida a la prudència i adoptar mesures d'autoprotecció davant de riscos típics de l'hivern, com ventades, fred intens, nevades o allaus. Així ho ha indicat el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha recordat la importància de mantenir-se informat i estar atent als avisos i recomanacions, i així evitar també riscos. D'altra banda, Santi Segalà, que és el cap d'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assegurat que els models estacionals que tenen sobre la taula indiquen que les temperatures durant els mesos d'hivern estaran per sobre de la mitjana i seran secs a tota la zona del Pirineu, mentre que pot haver-hi més pluja a la litoral i també al prelitoral.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Alex Fernández en concierto.
Doncs ja està aquí l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Parlem, Albert, d'esports, que arriben a les 3 de la tarda i 5 minuts. Avui tenim Champions, eh?
Avui tenim Champions. Juga el Barça. És un dels grans partits d'aquesta cinquena jornada de la fase Lliga, que porta el Barça a jugar a Stamford Bridge davant el Chelsea, que aquests partits, quan eren eliminatòries, però també ara, són uns clàssics del futbol europeu. Qui no recorda el gol d'Andrés Iniesta, el Chelsea amb Mourinho, el puro teatro, la portada del programa per els ets i uts, l'última hora dels dos conjunts, i amb un exjugador i actual entrenador català que ha passat més d'una dècada a la Premier anglesa, pentinarem el partit que juga a les 9 de la nit i que explicarem, òbviament, al Tiempo de Juego de COPE. Tindrem el temps d'opinió amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i a la segona part del programa, mira que està bé l'Espanyol, eh? Quina victòria ahir per tancar la 13a jornada de primera i refermar les posicions europees. És 6è l'Espanyol després de guanyar 2-1 al Sevilla, amb 21 punts, els mateixos que té el Betis, que és 5è. I avui, a més, junta de l'Espanyol per acabar d'exemplificar aquest canvi de propietat amb Alan Pace, que avui ha nomenat el seu Consell d'Administració. Tot això des de les 3 i 5 minutets, des d'aquí re, i fins que sigui les 4.
Sí. Molt bé, serà, com deia l'Albert, a les 3 i 5. Abans, bon programa, Albert.
Gràcies, Carlos.
Abans, deia, arribarà la Pilar García Muñiz d'aquí uns instants, d'aquí uns segons, començarà com cada dia a la tarda, i la Pilar i tot l'equip de Cadena COPE ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.